L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Viure és resistir, ens diu Josep Maria Esquirol, filòsof de casa. Que bé que ho sabem els i les docents. Des de la dècada dels 80 s'han promulgat 8 lleis diferents d'educació. L'OECE, l'ODE, l'OCSE, l'OPEC, l'OCE, l'OE, l'OMCE, l'OMLOE. Si fem el càlcul, en aquests 44 anys el canvi és cada 5 o màxim 7 anys. Si tenim en compte que el projecte educatiu d'un centre necessita uns 10 anys mínim per ser consistent, coherent, cohesionat i arrelat, doncs ja ho tenim tot dit. Aquestes dues xifres, els 6 de mitjana de canvi de llei i els 10 de mitjana per consolidar projecte, ens presenten ras i curt el garbuix que vivim, que ens porta, malauradament sovint, al clickbait educatiu, és a dir, el darrer i més noticiat tema en educació. A Catalunya, fem-ho bé. Necessitem un pacte nacional per l'educació amb un compromís generós i ferm de tothom. I necessitem un pressupost que demostri que l'educació dels nostres infants i joves ens importa.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Susana Soler Sabanés, diu la presidenta de l'Associació de Mestres Jubilats, Adelina Escandell. Ens preocupa molt que es doni tanta veu a persones que parlen a títol individual des d'una experiència de només uns quants anys i amb una visió absolutament esbiaixada. El sistema educatiu és un reflex de la societat desorientada, però hi ha molta gent que està treballant molt, diu ella, i la solució als problemes en cap cas hauria d'implicar tornar a l'escola d'abans, sinó que hauria de servir per veure quines coses es poden millorar amb més dotació econòmica. Avui, tertúlia de savis docents amb...
Jaume Cela, mestre i escriptor de més d'un centenar de llibres i Creu de Sant Jordi. Agnès Barba, mestra d'infantil que va ser directora de l'Escola dels Encants. Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya, que va ser director de l'ESPACIM, medalla d'honor de la ciutat de Barcelona i autor d'Aprenent a Veus. Coral Regí, biòloga, mestra, que va ser directora de l'Escola Virolai i membre del grup d'experts per a la millora educativa. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs a l'ofici d'educar avui, tertúlia de savis mestres amb les seves dèries. I comencem amb Jaume Cela. Benvingut, Jaume.
Benvingut.
Ben retrobat, mestre i escriptor. Atenció, la dèria del Jaume és: es donen a conèixer a l'escola els grans relats que configuren la nostra manera d'interpretar el món i matisa, parlo de cultura, no de catequesi. En quines sí. històries penses, Jaume?
Bueno, bàsicament penso que des de l'escola laica, i jo sóc un ferm defensor des de fa molts anys a l'escola laica, que és una escola que no fa catequesi, s'ha silenciat o no s'han explicat els grans relats que ens configuren com a cultura, com a societat. Jo crec que és molt discutible que hi hagi un noi o una noia que faci l'escolaritat obligatòria fins als 16 anys i que potser passi tot aquest temps sense que ningú li hagi fet, per exemple, el relat del naixement d'això que ens ha celebrat ara per Nadal. Penso que hi ha un desconeixement per part de segons quins sectors, i aquí també incloc mestres, d'aquesta cultura religiosa, que no és catequesi, que és cultura religiosa. I algú dirà, bueno, però és que ara hi ha moltes religions. Bueno, doncs incorporem-les totes. De la mateixa manera que hem de donar sentit al que significa doncs el pessebre, o el que significa doncs la Setmana Santa, i donem sentit, expliquem per què hi és, o què ha passat, o què ens imaginem que ha pogut passar, o quin relat hem construït al voltant d'això, doncs incorporem doncs les altres religions que, o els altres corrents espirituals que hi ha a la nostra societat. Jo recordo, no fa pas gaire, que anava amb una escola d'aquí de Barcelona que tenia una gran diversitat cultural, i els anava a fer conversa amb els nens de sisè, i van presentar, un nano va presentar la religió seva, el seu conjunt de creences, que era sikh, era aquells nanos que porten, que no es tallen els cabells, allò, i va ser apassionant. Ara, contingut catequètic, ni pensar-ho, però contingut cultural tot, és que si no, no poden entendre la societat que vivim. No es pot entendre, no hi ha l'alta cultura, ja no parlo d'entendre el Naví de Carner o les sonates de Bach. no es pot entendre l'Indiana Jones. L'Indiana Jones busquen el calze del fuster. Vull dir, la pregunta és qui és aquest fuster? Doncs molta gent no sap qui és aquest fuster. I l'han de saber. Ara, que a partir d'aquí es faci el convenciment de que és un relat inspirat per Déu, això és una altra cosa que com a escola no ens toca. Però explicar el relat, aquests grans relats que ens han configurat com a societat, jo crec que és una responsabilitat.
I això tu ho encabiries dins del currículum?
Sí.
I cabria?
Sí, hi cabria. Clar, jo recordo sempre el César Coll quan deia que quan un contingut nou entra per la porta ha de sortir un contingut per la finestra. Però és que els grans relats són fonamentals per explicar-nos com som. I actualment, doncs, i alguns d'aquests, no dic tots, ni de tot arreu, però alguns d'aquests grans relats a l'escola no es coneixen.
I què trauries tu del currículum, si hem de fer això de col·locar una cosa nova i treure'n una?
Trauria altres relats que potser no són tan definitoris.
Per exemple?
Bueno, alguns relats que es fan de és que ara em poses en
una pregunta és la meva molt, feina.
Molt concreta que l'hauria de pensar, no? Però sí que les escoles haurien de fer aquest esforç de dir... d'incorporar en els moments que tu expliques coses de literatura, coses de ciències socials, el que sigui, incorporar doncs aquests textos que tenen un contingut religiós per una part de la societat, però que no el tenen per l'altra, però en canvi ens configuren com a éssers humans i com a éssers que puguem entendre la nostra cultura. El que passa al món. I a més, ja, i tots sabem que quan es parla, per exemple, de competències lectores, hi ha una competència de xiframent d'un codi, hi ha una competència de comprensió, però quan més contingut cultural tenim, més preparats estem per interpretar un text.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
S'ha innovat en accés. Menyspreen mètodes que no eren dolents. Montserrat Alsina.
Doncs per l'Agnès Barba, mestra d'infantil, que va ser directora de l'Escola dels Encants, la seva dèria està enfocada a aconseguir emplenar el món de persones crítiques i conscients, i per fer-ho l'educació i els centres educatius tenen una gran responsabilitat social. Agnès Barba.
Hola.
Més enllà de transmetre coneixements, fer persones crítiques i conscients. Això com es fa?
A veure, de principi jo no diré que no és important l'adquisició de coneixements, però en el segle XXI, on estem immersos, el que crec que realment és important és saber quins coneixements són importants, què és realment coneixement i què no, què és transmissió d'informacions, perquè vivim amb uns alumnes que estan en una societat que realment és complexa i que està avançant d'una manera boja. Llavors, per mi és cabdal aconseguir que els alumnes, de des de ben petits, siguin capaços de sentar-se i pensar. Que siguin capaços de transformar el seu pensament en llenguatge, en aquest cas en llenguatge oral, i d'expressar-lo. Capaços d'escoltar en l'altre, que també ha fet aquest exercici de sentar-se, de pensar, de construir un argumentari i de compartir-lo amb els altres. Que doni peu a la discussió. La discussió bona. Aquella discussió constructiva en la que contrastes la manera de veure i d'opinar. I penso que això és cabdal. Em falten aspectes, però per no allargar-me molt, crec que això és cabdal perquè no existeix la veritat absoluta. Les veritats són, però no són absolutes. Estem en un món en el que cada vegada entra més el que són les mitges veritats. A nivell polític, a nivell periodístic, a nivell social, les mitges veritats, que alguns en diríem mitges mentires, o que diríem que són fake news, que en realitat el que fan és enganyar. Llavors, si de des de jovenets no ens habituem a saber anar més enllà del que llegim o del que escoltem, a entendre que l'altre, que és amic meu o que no n'és massa, pot tindre una visió bastant diferent de la meva, però ens podem entendre. O que la seva visió i la meva són molt iguals, però en canvi no compartim objectius de joc, i que això ens apropa. Penso que això és necessari si hem d'anar vivint cada vegada més en un món que està regit per les macroinformacions, per aquests apòstols que estan sortint cada vegada més a les xarxes socials, que són capaços de dir-nos ja no el que pensen, sinó el que els interessa que els altres ens creguem, perquè si no acabarem vivint en un món de llupi que uns quants s'han inventat i que els altres com ovelletes van seguint.
Per tant, el docent una mica ha de ser com una mena d'àrbitre, per dir-ho d'alguna manera, de totes aquestes visions diverses. Jo recollia fa uns dies el que va passar amb els professors del Palau, que se'ls va acusar, se'ls va assenyalar per haver-se posicionat en una banda. Això que parlaves tu ara, no? D'aquí cadascú pot expressar i com en una aula pot aparèixer tot això i que no se senti jutjat, no? I que ens porti un esperit crític, no? Perquè això segurament el currículum no sé si ho contempla, però al final està molt en mans de cada docent, no?
Mira, això que dius, Elisabet, és totalment cert. És a dir, si nosaltres no som capaços de generar espais de conversa a dintre de l'aula, jo em parlava sempre i deia conversa filosòfica, perquè penso que en el fons s'aproxima al que és l'essència de la filosofia, on cadascú pugui expressar el que pensa, i se li pugui obrir la ment escoltant que el que pensa un altre té una part que coincideix i una part que no som capaços d'arribar a fer un argumentari. Mira, m'agradaria explicar una cosa que està totalment en línia del que estaves dient dels professors de l'Institut del Palau. Després de l'1 d'octubre, a totes les escoles ens vam trobar amb una munió de nens que venien totalment sotregats, però els adults també ho estaven. Llavors nosaltres, com a escola, jo estava com a directora, però va ser un acord que vam prendre en conjunt, és que a totes les aules es parlaria del que va passar l'1 d'octubre. I a totes les aules es va parlar. Hi va haver una mestra que no es va veure capaç, i jo li vaig dir, no et preocupis, jo vinc a la teva classe i jo parlaré amb els alumnes. Hi va haver un fet, és a dir, van passar moltíssimes coses en aquelles converses, però n'hi ha una que vull dir ara perquè ens pot ajudar a entendre això de que de vegades ens fem una imatge, no? I el compartir amb els altres ens pot ajudar a tenir també una ment més oberta, a generar empatia amb els altres. Una nena va explicar, ella havia estat amb els seus pares, i evidentment els seus pares anaven per votar, es van trobar amb la situació convulsa que hi va haver, i la Guàrdia Civil va anar allà, i la Policia Nacional va anar allà, doncs, a reprimir a la gent que volia votar i a impedir que votessin. I aquesta nena va dir, ai, ho explicava, i va dir aquesta frase, diu, si jo tingués algú a la meva família que fos un policia nacional o un guàrdia civil, em moriria de fàstic. Es van quedar tots molt parats, és una opinió que en aquell moment podien tenir bastantes de les persones que estaven allà, però es van quedar parats i tothom estava esperant alguna resposta meva. I jo vaig veure una persona, una altra nena, que va fer una cara més exasperada que els la resta, i li vaig preguntar, ens vols explicar què et passa? I la nena va dir, el meu tiet és policia nacional i jo me l'estimo molt. Això va fer que tota la gent que estaven allà es pogués resituar en un altre lloc.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis docents.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa. És sorprenent i contradictori que no s'avaluï el professorat, perquè la qualitat docent és un dels factors que més impacten en l'aprenentatge de l'alumnat. Marta Pujador.
Doncs de la dèria de l'Agnès Barba, avui a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, en temps de suplements, saltem a la dèria de l'Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya, que ell llança una pregunta als serveis especialitzats de suport a l'alumnat amb NESE. Necessitats específiques de suport educatiu han de ser una xarxa o una teranyina? Efren, xarxa o teranyina?
A veure. Bon dia. M'he inspirat amb en Josep Maria Jarque, que tu el coneixes molt bé, i discutíem molt sobre aquest tema. I vam arribar a la conclusió que entorn de la persona amb NESE, diuen ara, doncs a vegades, en comptes de crear xarxes, creem teranyines, que enganxen a l'alumne, al mestre, a la família. I costa molt desenganxar-te. Bueno, poso un exemple. Hi ha una seixantena de sigles. Els mestres saben què vol dir. Les últimes les poso aquí per comentar-les, no? Què és un Mall? Què és un Messi? Què és un Poe? Què és una CIA Plus? Això és molt dur, eh? Llavors, el pobre mestre també hi està enganxat en aquesta teranyina. Clar, la idea és passar d'una teranyina a una idea de xarxa. Xarxa és una cosa molt diferent. Xarxa vol dir també que ningú cau, que hi ha alguna cosa que protegeix perquè ningú caigui. Que tothom pugui seguir, que tothom pugui aprendre, que tothom pugui ser-hi, que tothom pugui participar-hi. Per tant, estem parlant d'aquesta teranyina burocratitzada o funcional, que podem dir, començar-la a desfer i a transformar-la en xarxa de veritat. Xarxa, que vol dir? Coordinació d'actuacions, estem parlant de serveis, d'unitats de criteris, d'interdisciplinarietat, estem parlant de personalitzar a cada realitat, a cada alumne. Bé, aquesta és la idea bàsica, no? Per tant, desenteranyinem, simplifiquem i, sobretot, mestre, cuidem-lo, no l'atabalem amb 60 sigles. Que ningú sap què volen.
Sobretot, diuen Adelina Escandell i Quim Lázaro de Rella, que anomenàvem al principi l'Adelina, que hi ha gurus de l'educació que anomenen ganduls a nens amb problemes. Què ens falta per entendre de veritat la proposta de l'escola inclusiva?
Elisabet, aquesta pregunta, clar, m'ha inspirat molt i m'he empassat, ja m'he empassat el llibre sencer. Correcte? A veure, no només ganduls, és el tema que planteja és... On és la línia que pot separar un pla individualitzat d'un nen gandul? Correcte? I acabo només amb una frase que per mi és la frase més trista, més lletja i més vomitiva que he sentit mai, o que he llegit mai. Ara se'n parla molt d'escola inclusiva i no hi ha recursos per dur-la a terme. Faig un matís. L'últim informe de comissió de Nacions Unides diu hi ha recursos. No dic jo, ho diu Nacions Unides. Resultat, aquest últim curs ve una noia pobra, fa molta pena, sempre sola, sense amics, desvalguda, desatesa la major part del temps, ignorant de tot el que l'envolta. No hauria estat millor en un altre lloc? És a dir, fixa't, posem l'èmfasi sempre en el problema, sempre en l'alumne. Home, no, anem a posar l'èmfasi en el context, que hem de canviar perquè cada alumne no se senti com aquesta.
Què hem de canviar?
Per exemple, una alumna no pot sentir-se sola. Hi ha d'haver més alumnes, diguem-ne...
Xarxa.
Exacte. Recordo una experiència que és molt valuosa. En una escola de primària fèiem un traspàs a la zona conflictiva, que era secundària. Estàvem un any preparant el trasbassament, el traspàs d'alumnes d'aquesta de sisè fins al primer de secundària. Ho bordàvem. I finalment... Teníem molt clar que havien de ser una colla d'alumnes, no una de sola, perquè això sí que és terrible. Bé, això va anar molt bé, eh? Van canviar les coses, va arribar a ser una crisi, em sembla que hi ha, i es va desmuntar. Aquest traspàs tan important de primària a secundària, que encara l'estem patint.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement, a Catalunya Ràdio, tertúlia de savis mestres.
Jo vull una escola que faci un món millor.
Ens hem de posar al cap que les noves generacions, fins als 6 anys, no han de fer servir les pantalles per a res. David Bueno.
Doncs la dèria de la Coral Regí és que cada dia surtin a la llum bones notícies d'educació, que donin a conèixer experiències reeixides de mestres, alumnes i famílies. És conscient dels molts problemes petits i grans que hi ha a les aules, però lamenta que el que més sentim a parlar és dels mals resultats, dels conflictes, del malestar docent i de l'alumnat, de desconfiança i malentesos amb les famílies, de la falta de recursos o del desori burocràtic de l'administració. Assegura la Coral que quan visita els centres hi troba molt bones pràctiques. Coral, exemples de coses que sí funcionen.
Bon dia. Moltes. I petites a les aules i escoles senceres que funcionen, donant resposta al que ens plantejava ara justament el nostre company. Ens trobem amb escoles que donen resposta a aquests alumnes, que estan fent xarxa. I estan fent xarxa amb família, estan fent xarxes amb l'institut, amb l'entorn social, estan fent xarxes amb els equips de recolzament, estan fent xarxes amb les escoles d'inclusió quan hi ha escolarització compartida. I això són bones pràctiques. I no n'hi ha una, n'hi ha moltes al nostre país. I jo aquí, ja sé que justament dir-ho aquí sap greu, perquè vosaltres aquí a l'Ofici d'Educar esteu fent una feina excel·lent de mostrar bones pràctiques, Però per què? En les tertúlies amb les que es parla d'educació, en els programes de molta audiència, les persones que surten són persones com les persones, que no vull ni mencionar, que estan parlant dels alumnes com a persones amb insults, que són esgarrifosos, no? Com, no vull, com a malparits, com a famílies que només donen problemes, només donen visions negatives. I aquesta és la visió que moltes vegades, des d'algunes tertúlies de ràdio, de televisió, en programes de màxima audiència, es dona. I això és absolutament perjudicial per l'educació.
I per què passa? I per què passa? Això potser tots podeu dir per què passa, que... però... Per què passa això? Per què crida l'atenció?
Potser, vull dir, potser alguns periodistes ens ho podríeu dir millor, però potser perquè les bones notícies donen més audiència, potser perquè el sensacionalisme dona més audiència. Però per què hi ha malestar amb els professors? Perquè tota l'estona les notícies que donem són de males experiències. I nosaltres estem veient mestres a primària infantil amb experiències d'integració. O, per exemple, un tema que ens amoïna moltíssim, que és el tema de la llengua catalana, d'incorporació de la llengua catalana a les aules d'una manera excel·lent. D'integració de famílies. Famílies que venen amb cultures diferents s'incorporen a les aules amb pràctiques boníssimes. Fins i tot a secundària, en els instituts, estem trobant maneres d'integrar els alumnes que venen de sisè amb pràctiques excel·lents. Donem a conèixer això. Fem aflorar les coses que funcionen. I potser aquest malestar dels professors, que a vegades jo crec que és un malestar perquè et sembla que tot funciona malament i això et genera malestar interior, potser això es resoldrà. És a dir, jo de veritat que crec que és... I és veritat que el got no està ple, que hi ha moltes coses que hem de millorar. Però és veritat que el got tampoc està mig buit. I, per tant, nosaltres el que hem de ser capaços és de veure la part positiva i donar a conèixer aquestes moltes experiències que s'estan fent i que funcionen bé en escoles del nostre país, en instituts del nostre país, en centres d'inclusió, i que a vegades sembla que no existeixi. No? Veure el que es fa en un centre d'inclusió amb un infant, ostres, això és una història de vida que és d'una potència increïble.
Explica l'Ignasi Aragai que el nombre de baixes mèdiques s'ha disparat els últims anys i les peticions augmenten just abans que comenci el curs i que les altes tenen un pic a finals de juny i un terç dels mestres i professors estan tan cremats que voldrien canviar de feina. Què hi diu, Jaume?
Que això no és nou. Que això no és nou. El famós, aquest sintagma del malestar docente, l'any 80 va sortir un llibre del professor Esteve de la Universitat de Màlaga que es titulava així. Vull dir, ha existit sempre. I ha existit sempre, igual que ha existit sempre aquest professor o aquest mestre que es pensa que arribarà a classe i dirà, escolteu-me, avui parlarem de la rodoreda. I tots els nens saltaran d'alegria. No hi ha nens que no saltaran d'alegria per la rodoreda. I el que ha de fer aquest mestre és intentar que la rodoreda sigui interessant. O sigui, la gran feina dels mestres i dels professors o professores és fer interessant aquell coneixement que pensem que ha de ser important. És que però no esperem que els alumnes estan interessats per tot. És la nostra feina, igual que la feina d'un metge, és intentar curar-me malgrat la col·laboració que jo hi posi amb el nivell de compromís que tingui cap a la meva salut. Llavors, esclar, l'existència d'aquest tipus de professorat que es pensa que arribarà a classe i pel simple fet d'entrar a classe i els nanos li diran... Doncs... I després permetem una cosa. Felicitar l'Efren per aquesta creació excel·lent de metàfores que a vegades feu. El Josep Maria Jarque, que saps tu que jo li tenia una especial devoció...
T'escrivim cada dia. Sí. Estic conservat.
Sí, sí. Vull dir, parlem sovint, tot i que ell està en algun lloc fora d'aquest món. Aquesta metàfora de la teranyina i la xarxa és molt il·lustrativa. I en el món funcionen, en l'educació funcionen moltes metàfores que ens porten a errors. Per exemple, considerar que l'educació és com sembrar un arbre. No, si jo sembro un arbre, sé el que sortirà, el que recollirà i quan. Amb educació no ho sabràs mai. L'educació és l'ofici de la incertesa. No sabem mai quins efectes tindrà allò que nosaltres fem a la classe. Jo tinc la sort...
És apassionant això, l'educació.
Eh?
És el que apassiona de l'educació.
Perquè crees persones... Exactament. Treballant amb persones que són lliures
i a més a més, quan és realment educació, lligat a el que deia l'Àngels, és quan és crític. L'educació només pot ser crítica. Si no, és una pura transmissió de... Ara, clar, aquesta... això demana per part del mestre un enorme esforç, primer de tot, de no pensar que aquell noi que li ve i li farà la vida impossible és que li faci la vida impossible amb ell perquè és el seu mestre, és simplement perquè la condició d'adolescent, una de les condicions és fer la vida difícil a l'adult que té al costat.
I la condició d'un educador d'adolescents és conèixer això, treballar partint d'això i garantir que el que fa és que aquests adolescents se n'adonin que davant seu tenen una persona que els estima, que els ajuda i que vol ajudar-los en aquest camí de transformació que estan fent.
I que confia en ell.
I que confia en ell i l'estima.
Abans la Fren parlava de la mirada cap a l'alumne anomenat Nese. Mm-hmm. És que aquesta mirada ha de ser-hi cap a cada un dels alumnes, perquè cada un és diferent. No? Per tant, la mirada s'ha de tenir cap allà. Vull dir, cada persona té a dintre seu un món d'emocions i una motxilla familiar i social. Llavors, o mirem aquesta motxilla i aquest interior de l'alumne i deixem que surti cap a fora, o aconseguirem crear un plàstic que el protegeixi i que l'aïlli de la resta.
De tot el que hem estat dient avui, és a dir, hem de fer que tots els alumnes, que tots els nens i nenes, que tots els nois i noies que tenim a l'escola siguin persones crítiques, perquè això vol dir que farem ciutadans que són capaços de percebre la realitat i viure amb aquest món tan complex de comunicacions intencionades i mal intencionades per intentar fer això. I això vol dir que nosaltres hem de garantir que tots els alumnes estan aprenent. I la nostra feina no és ensenyar. La nostra feina és que els alumnes aprenguin. I clar, aquest canvi, que clar, moltes vegades no es percep, és clau. Els mestres adolescents han de tenir clar que la seva feina és que els alumnes aprenguin i no abandonin.
El Diari de l'Educació ha impulsat recentment un manifest en què es demana un debat educatiu serè, responsable i respectuós. El manifest posa de relleu que mestres i professors treballen honestament cada dia per promoure l'aprenentatge i el progrés de l'alumnat i demana que la discrepància, si n'hi ha, no arribi a través de l'insult. Si voleu, us podeu afegir aquest manifest. Avui a Catalunya Ràdio, tertúlia de savis mestres.
Les mates, si me les expliquen bé, em diverteixen.
Llegir contes als més petits i tenir converses amb els més grans és clau per millorar la comprensió lectora dels nostres fills. Pepe Menéndez.
Repassem ara temes educatius. Literatura i ciències a batxillerat. El Ministeri d'Educació, haureu sentit, demana que es facin canvis als currículums de batxillerat per adaptar-los a la LOMLOE. Física i química seran una mateixa assignatura i també s'unifiquen biologia, geologia i ciències ambientals. Fa unes setmanes va despertar molts recels convertir la literatura catalana en optativa i no de modalitat i finalment el govern va fer marxa enrere dient que les literatures eren línies vermelles. Rectificar és de savis. Esteu satisfets, insatisfets amb aquesta mesura? Com ho veieu, això? Com us sona?
Jo estic satisfet de la rectificació. El que passa que el que em sorprèn és que encara es facin coses aquestes. Vull dir, perquè, clar, han hagut de rectificar, però és que això no calia fer-ho.
Efectivament.
Però, a més, hi ha una altra cosa que voldria posar aquí sobre la taula. El problema... Jo parlo ara del problema de les humanitats, d'això que es considera humanitat, que no sé per què no es considera humanitat la ciència. Això... el que ha guanyat el premi Josep Pla, el David Bueno.
Oh, i tant.
Prou conegut en aquest programa. Felicitats al David. Doncs un dels punts que deia és això, no? I una cosa que en el Consell d'Escola de Catalunya havíem parlat molt, la Coral també hi era, quan parlàvem d'aquesta estúpida separació que hi ha entre humanitats i ciències. Bueno, doncs, esclar, el problema de la didàctica de la literatura no està en funció de la tria que tu facis dels autors, que a mi serà més aviat igual, més igual que hi hagin uns autors que siguin canònics i altres no, ja en parlarem, si de cas. El problema està què fem amb les lectures. Quin espai creem per debatre, per conversar sobre la lectura. I, desgraciadament, i això ja ho sé per experiències de molts centres, el debat que es fa sobre un llibre llegit o una obra de teatre vista, el que sigui, és contestar una fitxa que normalment és molt poc educativa.
Motivadora.
Motivadora. Mm-hmm. En canvi, allò que passa a les pel·lícules americanes, vull dir, que jo ja sabeu que m'agrada molt el cine, que el professor discuteix amb els alumnes sobre allò.
És el model.
Sobre allò. I, esclar, el problema no és. A mi m'és igual que em diguin, no, mira, faràs la Rodoreda o faràs el Ball Inclán, o faràs Dante, perquè hi ha aquests debats. Si la literatura ha de ser la literatura del país, ha de ser una literatura... de Catalunya només, una literatura espanyola, una literatura universal... És igual. El problema està, un cop que hem llegit un llibre, què fem amb aquest llibre llegit? Què fem?
El problema és que a causa dels mòbils cada vegada es llegeix menys...
Jo no estic d'acord amb aquesta afirmació. Jo penso que el problema de llegir més o llegir menys no està directament associat amb l'ús dels mòbils. Que pot ajudar a l'ús dels mòbils a que, en lloc de llegir, escoltem molt àudio, és cert. Però llegir o no llegir forma part d'una cultura que es va generant a nivell social. El genera l'escola, el genera la família i el genera la societat. I d'alguna forma sembla que els infants, quan són petits, estan molt a dins d'un món lletrat i de llibres. Els pares, en general, la majoria, o tenen algun llibre a casa, el llegeixen a les escoles, es llegeixen llibres, s'expliquen contes, històries, i arriba una etapa en què això perd molta dedicació, jo només diria dedicació, en bé d'aquests continguts concrets del currículum, no? Perquè hem de continuar treballant el currículum i ens oblidem de la lectura. La lectura és el que fa obrir la ment davant del
món,
aquí, no?
I aquí l'exemplaritat dels mestres. Jo aquí crec molt important que els mestres i els professors siguin referents de lectura. És a dir, que recomanin llibres, que parlin, jo què sé, el professor de ciències parli d'una biografia de la Madame Curie o que expliqui com ell ha après no sé què, i no tenen per què ser llibres de la seva especialitat. Aquest professor que va amb un llibre sota el braç, que entra a classe i deixa el llibre sobre la taula, que els hi explica als nens el que està llegint, que els hi diu, això val més que moltes explicacions de continguts i moltes teories sobre les classes de literatura i no sé què. Hi ha un tema d'exemplaritat, de donar exemple, de transmetre les idees sobre... Clar, perquè passa el mateix que amb els mòbils. Bueno, nosaltres ens estem carregant aquí el tema dels mòbils a les escoles, però els nens els mòbils els utilitzen a les cases. I són les famílies les que han de ser referents en aquest sentit de no permetre l'ús dels mòbils en determinats moments i establir moments de lectura o de conversa. En aquest sentit, la frase que deia el Pepe Menéndez és això. Ser capaços de parlar, ser capaços de llegir, ser capaços de comentar. Això incorpora lèxic, això incorpora comprensió lectora, això incorpora aquest coneixement que deia abans de cultures compartides.
Avui, a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
És escandalós reduir un 60% les hores de física i química. Anna Pasqual.
Una altra de les notícies, l'informe TIMSS, que elabora l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu, posa de manifest que el nivell de matemàtiques i ciències dels alumnes catalans està empitjorant. I els de quart de primària estan a la cua d'Espanya. El 42% de l'alumnat presenta un nivell baix o molt baix de les matemàtiques. Què passa amb les matemàtiques?
Si analitzem, una de les coses que ens passa és que hem d'analitzar aquestes proves. Aquestes proves el que valoren no és el nivell dels alumnes, sinó el nivell del sistema, les proves TIMSS. I és molt interessant veure què tipus de proves són. Són proves absolutament competencials, de raonament. I és cert que estan posades en uns temps, o sigui, els nens han de fer les exercicis en uns temps que a vegades poden provocar que alguns nens això els sigui més perjudicial. Però malgrat tot, si nosaltres, per exemple, analitzem les gràfiques de les proves, els resultats no són tan dolents. Ens mantenim en una situació que no és bona, però no és que haguem empitjorat tant ara. Què ens passa? Que el que hem de fer és millorar. I el que és d'agut és que hem de fer formes de treballar les matemàtiques que ens ajudin a millorar. I en aquest sentit, me'n torno enrere amb el tema de les ciències al batxillerat. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clara. Si nosaltres intentem homogeneitzar el que es fa a Catalunya amb la resta de l'Estat, anem enrere. Perquè les propostes educatives i metodològiques de Catalunya sempre han sigut més avançades. Per exemple, en les PAU i cito el David Bueno, que ha sigut coordinador de l'ESPAU de Biologia i responsable de temes de paus durant molts anys. La seva visió és absolutament competencial.
De fet, m'havia guardat el tinter. És una bogeria per les escoles, 8 lleis educatives els últims 40 anys, aquests perjudicis per l'escola catalana d'haver-se d'adaptar a les lleis espanyoles.
Ens ho deia la Susana. Ja ens ho deia la Susana, i és d'aquestes coses que nosaltres el que hem de fer potser és anar un pas més enllà.
No, però jo crec que hem tingut dues experiències de creació d'un debat per arribar a un consens. Una va ser el Pacte Nacional per l'Educació, que no va ser acceptat per algunes forces, entre elles pel Sindicat Majoritari de Mestres, per l'USTEC, i l'altra, la LEC, que també va ser un debat. Però és clar que s'ha d'entendre que quan tu vols fer una llei de país que duri, has d'entendre que amb algunes coses hi guanyaràs i amb altres hauràs de fer renúncies. Renúncies provisionals, que es continuaràs tu impulsant en els teus cercles el debat que et sembli. Però que hauràs d'acceptar que allò tindrà aspectes positius i aspectes que no. I això ens costa molt. Això ens consta molt.
Sí,
jo i et dic, les dues experiències que hem tingut, que jo conec i que hi he participat, bueno, n'hi havia tres, perquè hi havia abans, a l'època de la Carme Laura, va haver-hi la Conferència Nacional d'Educació. Després va haver-hi el Pacte Nacional, que tots sabem com va acabar, i després la LEC, que va provocar molt debat, i ara fa poc hi havia el Diari de l'Educació feia una entrevista a persones que havien participat en la discussió de la LEC, i hi havia coses curiosíssimes, com per exemple algú que deia, no hi ha res aprofitable de la LEC. Home, és molt fort, res. No hi havia res de la LEC que fos aprofitable. Home, doncs, escolta, una de les coses aprofitables és que és una llei que ha donat resposta no al que jo crec que ha de ser l'escola, sinó que a l'escola que entre tots podem construir, que era l'objectiu que es volia.
Sí, home, i a més, hi havia els plans directors de l'educació especial. Faig de Josep Maria, ara, de Joan Maria. Cada polític, cada sistema polític, hi posa la cullerada. Quants en tenim de plans directors d'educació especial? Mare de Déu, molts. Correcte? Per tant, jo és molt senzilla. La fórmula és la qualitat. Qualitat vol dir, primer has de planificar. Has de posar d'acord a la fase més difícil, que és planificar. Planificar té idees i té ideologia. Llavors l'has de posar, diguem, en pràctica, l'has de fer. L'has d'intentar verificar, fer checking, no? I finalment has d'actuar i has de refer. No treballem en qualitat. I llavors, clar, una escola sense qualitat és molt difícil d'avançar, i hem d'anar cap aquí.
Agnès.
Malauradament, les polítiques educatives les fan els polítics.
Malauradament,
vull allargar, eh?
No, sí, no, tu allarga't, però la pregunta que jo us poso sobre la taula és per què no us demanen consell a vosaltres, que teniu tants anys d'aula per fer totes aquestes...
Això fa anys que tots nosaltres ens ho estem preguntant. No només demanar consell, perquè a vegades demanen consell. I ara anem a fer el grup que són savis, que tal, que hi dediquen moltes hores a treballar, acaben elaborant tot un contingut i unes recomanacions finals que després no s'executen en res. I això lliga amb el que volia dir abans. Malauradament, totes aquestes planificacions de lleis, decrets, normatives, les fan polítics. Els polítics saben que tenen un mandat acotat a 4 anys. I el seu mandat de 4 anys vol resultats. Llavors, el que fan és no crear visions educatives de país que es desenvolupin a la llarga. Vull dir, queda clar, i abans també ho ha dit la Susana, no? Vull dir, quan tu en un centre elabores un projecte educatiu, aquest projecte, com a mínim, necessita 10 anys. Si els polítics pensen a 4 anys i els projectes necessiten 10 anys, anem malament.
Mm-hmm. I cada polític, quan arriba, vol posar-hi cullerada. Clar. Un exemple, Carme Laura Gil va fer un pla director, no ella, sinó un equip tècnic magnífic. Els que van venir després, diuen, no el toqueu, que és bo. Fem una altra, vinga. Això és complicat.
Jo estic d'acord, eh? Sí. Però també hi ha una responsabilitat per part dels que participem amb això, amb allò que he dit abans, eh? Negociar vol dir acceptar que hauràs de renunciar a una sèrie de principis. Que per tu, renunciar provisionalment, però que hauràs de renunciar. O sigui, no es pot començar un debat, doncs, dient, per exemple, L'escola que necessita Catalunya és la supressió de l'escola privada concertada. Vull dir, jo puc estar d'acord amb que la privada concertada no arribi un moment que no tingui sentit que existeixi, però no puc començar un debat posant sobre la taula això quan la privada concertada està a la taula, perquè estic dient amb un sector de gent, jo no els reconec com...
I estàs excloent.
Bé, no puc començar així. Si jo poso com a condició aquesta, o com a condició que els nens estiguin escolaritzats, separats, vull dir, els nens que... Bueno, que això encara es fa.
Sí,
encara es fa, els classes A, B i C. O la separació de...
Nivells o de C.
No, jo a vegades he parlat amb gent d'escoles de l'Opus i els he parlat d'això, els he dit, bueno, però oi que no entendríem una escola que estiguessin separats per condicions lingüístiques? Hem lluitat molt perquè els catalans, els nens catalanoparlants i castellanoparlants estiguin a la mateixa aula. Doncs els nois i nois han d'estar junts. Ara, clar, si jo poso com a condició, si no d'allò jo no, ja no firmo, doncs ara no fotrem res.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Pare, no vull fer els deures.
Som a la recta prou final d'aquesta tertúlia. En quedaran temes al tinter pel proper dia, però una de les coses que m'agradaria posar-vos sobre la taula és aquesta enquesta que diu que Espanya és un dels països on menys s'avaluen els docents. Sou partidaris que es coavaluïn els docents a les aules? És a dir, aquesta avaluació del docent, que es fa molt poc, pel que diuen les dades, s'hauria d'afavorir? És important que el docent es faci una avaluació d'en quin punt està, que es faci entre companys, que vingui algú de fora, que els alumnes hi diguin també la seva?
Aquí partim d'una idea, que és l'avaluació per censurar. L'avaluació que el que fa és fer que les persones, diguéssim, les diagnostiquen i les certifiquen el que fa. I l'avaluació no és això. L'avaluació en qualsevol entorn ha de ser avaluar per millorar. És a dir, donant-nos informació a tots, acabem aquí el programa i tots ens diem, si ens posem una nota, no ens serveix. Si ens diuen, ei, mira, Coral, potser si parlessis més a poc a poc, potser si diguessis, em donessin pautes concretes, a mi això m'ajudaria a fer-ho millor la propera vegada. Això mateix passa amb els mestres. Com fer aquesta avaluació? Per mi, clarament, entre iguals. Les avaluacions entre iguals són molt, molt potents, perquè es fan en funció de que jo vaig a veure la classe del Jaume i, ostres, meravello del que fa el Jaume, i intento pensar què li puc dir i ajudar jo al Jaume perquè faci millor les coses. Ell va veure la de l'Agnès, l'Agnès va veure la meva. I entre tots, primer, coneixem el que fem bé, que això és molt important. Els claustres, moltes vegades, les escoles tenen les portes tancades i els mestres no saben. Es coneix el que es fa, mirem el que tenim en comú i valorem el que podem fer millor. I això ens ajuda sempre. És que tenim la idea que l'avaluació dels mestres sempre és una cosa negativa per buscar el que no funciona. No, és per millorar, per fer les coses millor.
Aquesta avaluació positiva també la poden fer els alumnes,
i
per descomptat. I hauríem d'incloure a dins del procés avaluatiu que es fa amb els alumnes aquesta part de retorn de procés avaluatiu dels alumnes cap als
mestres. Els alumnes
mestres.
Poden dir
alumnes, això és cabdal.
Els alumnes no tenen pèls a la llengua, eh? Jo no sé com clar. Alguns...
Aquí hi ha el repte.
Aquí és el que més ens ajuda.
Sí, clar.
I amb una idea clara.
Perquè, perdoneu, però jo, per exemple, que escolto el meu fill cada dia quan arriba de l'institut, els repassa ràpid, eh? Aquest, això, aquell, allò, l'altre...
Però que millora, Coral, amb una visió de qualitat, clar.
Però
millora,
també tenim clar una cosa, que la visió que té un noi o una noia o un company no és la veritat, és la visió d'aquella persona. I si és la visió d'aquella persona, potser aquella persona... L'altre li pot dir, sí, és veritat, avui jo he tingut un mal dia i no sé què i tal, i l'altre li explica el motiu. S'estableix aquest diàleg que abans parlava l'Agnès. I en aquest sentit jo crec que justament, és a dir, la por que a vegades tenim és que quan algú em dona una opinió, allò és la realitat. I no és veritat, és l'opinió de l'altre.
Estan oberts els docents a rebre aquest feedback?
No ho sé. Jo et diria que per l'experiència, aquí parlo de l'experiència, hi ha un sector de professorat que està molt disposat i un sector que no.
Depèn de la maduració i de l'autoconfiança que hi hagi i també i de la pràctica.
És a dir,
quan això ja s'ha fet algunes vegades, després és molt més fàcil de mantenir-ho i de seguir-ho fent. El problema també és que, com sempre, fem les coses i ho fem una vegada Jo estic farta d'anar a centres i que em diguin: ai, això ja ho havien fet. Ui. I què tal va ser? Ai, va ser fantàstic. I quant temps fa que no ho feu? Ai, fa 5 o 6 anys. I per què no ho heu tornat a fer?
No? Jo voto perquè feu la llei d'educació vosaltres.
No, Déu-nos en guard. Déu-nos en guard. No, no, no. Escolta, jo només volia dir una cosa. Que a nivell general, quan es parla d'avaluació, es confon avaluar amb posar notes.
Clar.
I això no és així.
No jutgem, millorem. Avui n'hem parlat a l'Ofici d'Educar amb el Jaume Cela, l'Agnès Barba, l'Efren Carbonell i la Coral Regí. Un plaer, i jo us proposo per fer lleis. Ja sé que em direu que no, però endavant. Vinga, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el Com educo d'avui, pics d'estrès amb la criança i la feina. Saber dir no, parar... Ai.
Ai. Tot això li diríem el nom de burnout matern i patern en la criança, que crec que està molt bé posar nom a les coses que ens passen per poder-les identificar. I això, el problema és que estem normalitzant aquesta manera de viure, amb aquest estat tan estressant, no?, quan les famílies esteu amb la criança. Primer, perquè hi ha una conciliació inexistent. Es parla molt d'aquesta paraula, però realment no hi ha polítiques que donin suport a tot això, no? Després també moltes vegades es veu encara en el rol de la dona, quan està en la posició de mare, doncs que té una doble jornada a casa, sense ser remunerada, sense ser reconeguda, a més, quan és la feina més important del món, el criar, i després la jornada de fora de casa. Hi havia aquesta frase que hem dit diverses vegades, que venia d'aquesta autora, Esther Vives, amb un llibre seu que es diu Mama desobedient, que deia: de la mare actual s'espera que criï com les nostres àvies, que treballi com les nostres mares, i jo li he afegit un trosset que deia: i que tingui un cos 10 com quan érem adolescents. Llavors, clar, aquí veiem que hi ha moltes exigències, i aquestes exigències entren en conflicte en si mateixes, o sigui, entre elles, no? Perquè què passa? Que estem en una societat que necessitem produir econòmicament. Llavors, aquí el que deia abans, no?, aquesta doble jornada fora de casa i dintre de casa, i has d'estar a tope, a tot arreu, no? Però alhora volem criar respectuosament, és a dir, com aquesta criança moderna, que està molt bé, no? Però no hi ha un sistema que acompanya que es pugui fer així. I d'altra banda, necessitem cuidar-nos, les persones adultes i les persones que esteu en la criança, encara més, per poder oferir aquesta criança respectuosa real, perquè si no tu vas arrossegada, vas del revés, i és molt difícil cuidar quan tu no estàs cuidada. No és que és molt difícil, és que és un ideal. No és real, això, no? Llavors, com podem cuidar, no?, jo em feia aquesta pregunta, en una societat que no, les famílies no estan cuidades, o sigui, no hi ha conciliació, a més, hi ha una sobreinformació de criança, que la informació sobre la criança no l'estic criticant, estic dient que està molt bé, però ara estic dient una sobreinformació, hi ha massa cosa. I quan tu saps tant, i a tota l'estona t'estàs formant, perquè ara mateix les generacions que maternen i paternen són les més formades de tota la història, que està molt bé, però és un excés. I després què passa? Amb tot això que sabem, resulta que no ho podem aplicar, perquè tenim poc temps, perquè tenim poca energia. Llavors això genera molta frustració i encara posa més estrès a l'estrès que hi ha, no? I també el que deia, no? Volem mantenir bons hàbits de salut, volem cuidar-nos per cuidar bé. Llavors, jo, per representar tot això molt resumidament, he pensat en una teoria que es diu la piràmide de Maslow, que és un mapa de les necessitats humanes. A la base d'aquesta piràmide, com en l'espai més gran, més ample, hi ha la nostra supervivència, la nostra fisiologia, que vol dir el descans, alimentació, respiració, necessitats bàsiques, mamíferes. A la següent estament de la piràmide hi ha la seguretat, és a dir, tenir una feina, tenir l'economia solucionada, estar bé físicament. A la següent hi ha la pertinença, pertànyer a un grup social, tenir relacions de qualitat, tenir una tribu on poder trobar suport. A la següent hi ha el reconeixement, que vol dir l'autoestima, la confiança, la llibertat. I a l'última hi ha l'autorealització, plenitud, creativitat, coherència, no? Llavors, el que jo veig és que actualment les exigències socials el que fan és que la nostra fisiologia, parlo en general, com a mares, com a pares, estigui totalment compromesa, perquè estem en una cursa que no arribem mai enlloc, el dia no ens dona prou de si. Llavors hi ha un excés de no descans, o sigui, hi ha com un... bueno, com una voràgine tot el dia, no? Llavors, si jo no estic descansada, que és la base de la piràmide, que és la meva fisiologia, estic en estat d'alerta. Llavors, com jo vull arribar a la punta de dalt, que és l'autorealització, que en el cas de la criança ho posaria en tots els cursos, totes les formacions i tots els llibres que jo vull aprendre i fer per ser una mare Déu, no? Llavors, això no quadra, o sigui, hem de començar per la base. Després, una altra causa que jo també veig és que si socialment hi ha tot aquest estrès i hi ha tota aquesta incongruència, no? Les persones a nivell individual reaccionem amb les nostres màximes neures. O sigui, si jo estic dintre d'un sistema que m'apreta, el que jo faré serà reaccionar en estat de supervivència. Això vol dir que tots els meus automàtics, tots els meus mecanismes no conscients es posaran molt més de relleu. I si pensem en la personalitat de cada mare, hi ha mares que són exigents, hi ha mares que són perfeccionistes, hi ha mares que són fredes. Quan dic això, estic pensant en l'Enneagrama, que és una teoria que parla de els trets neuròtics de cada personalitat. Llavors, si nosaltres estem dintre d'un sistema que ens estressa, s'accentua la nostra personalitat. Per tant, les causes socials i les causes personals es solapen totes dues, no? Bueno, això seria una mica el mapa. Llavors, què podem fer? Clar, per mi la primera cosa, i sempre tornem aquí, és les polítiques han de contemplar la conciliació, permisos de maternitat i paternitat més llargs, permisos per les adaptacions escolars, que la feina que es fa a casa també sigui visibilitzada, o sigui, que la conciliació sigui real. I després, com a resposta individual, perquè no se'ns accelerin les nostres neures, el que jo diria és autoconeixement, suport, tribu, que això també ens ho estem carregant, no? Aquesta individualitat fa que anem encara més estressades. Autocura i posar límits, que és una gran feina. O sigui, no podem assumir-ho tot.
Lara Terrades, una forta abraçada i moltes gràcies. Et necessitem a les nostres vides. Gràcies.
Una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, programa especial des de Reus amb joves. Us deixem amb nosaltres, de Pau Ballbé. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Passa igual, i els teus que...